Com cada dijous, parlem d'històries de Roda de Barà, parlem d'històries del Boi, amb Ernest Nogués. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Com va tot, Ernest?
Bé, 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 seguint repassant els bois i veure quin article pot resultar atractiu per poder-lo comentar i explicar.
Tens molts per escollir, eh?
Sí, sí, però costa, eh? Ja t'ho comença a trobar.
Bueno,
sempre n'hi ha que t'agraden més que altres, clar.
Sí.
I de moment encara en trobo que m'agraden. N'hi ha uns que són també més feixucs de cara, de cara a explicar o no. No saps com explicar. Hi ha coses que són complicades, no? S'han de llegir. Però n'hi ha que sí, que realment aquest d'avui també jo crec que és molt bonic.
Molt bé, doncs molt quin és el tema?
És un article que es va publicar també amb un boi recent, el número 36, el 2016, poc temps, que es diu Excursió a Roda de Barà i Creixell, 15 d'abril de 1883, i signat per Antoni Massó.
Molt bé. Doncs som-hi, vinga, avui anem d'excursió, veig.
D'excursió, sí, això és una transcripció de la revista Memòries de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, publicada per l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, de l'any 1883. Ens explica, i això em va mantenir doncs, totalment la grafia original, és a dir, l'ortografia anterior a la normalització lingüística de Pompeu Fabra, doncs que realment és curiós i és bonic de llegir, encara que costi un palet a vegades entendre segons quines paraules, no? Però aquest regust vuitcentista que té li dona un encant especial, no? T'hi situes potser amb la mentalitat una miqueta de l'època, no? I és doncs una excursió que van fer dos senyors de Barcelona, aquest senyor Antoni Massó i l'altre, a veure si veig el nom, el senyor Vergés, diu, senyor Vergés, doncs que van fer aquesta excursió que van organitzar des de Barcelona pels socis d'aquesta associació i a l'hora de sortir cap a Roda només van ser aquests dos senyors. Van ser ells dos sols, ells no es van tirar enrere, al contrari, van agafar el tren, se suposa que molt, molt, molt de matinada, perquè ens explica doncs, el trajecte des de Barcelona fins a l'estació de Roda, i ens diu que van veure sortir el sol, fan una descripció molt poètica doncs, del recorregut entre aquestes dues estacions, no? Passant per Castelldefels, Sitges, Vilanova, parlen d'Eusebi Güell, que se suposa de... Hi ha aquest celler modernista que va fer Gaudí, doncs, que està, es veu des de l'estació, de les coses de Garraf, bueno, ho explica molt, molt, molt bonic, no? Doncs aquest recorregut fins que arriben a l'estació Rodenca, recordem que està a un quilòmetre del nucli de Roda, no pas el que és el que coneixem com Roda Mar, no? L'estació antiga,
sí.
No? Com segurament que tothom qui m'escolta sap i coneix de sobre, eh? Per tant, van arribar a l'estació de Roda, no ens diu a quina hora van arribar. Diu que allí van conèixer a dos senyors ferroviaris, Antoni Vila-Rubí i Antoni Dalmau. No tenim constància, eren possiblement no eren rodencs, eren treballadors de l'estació. Una estació realment que devia fer 4 dies que estava inaugurada, perquè oficialment es va inaugurar el 1884. Per tant, 1883 és un any abans, ja devia estar en funcionament. Doncs aquests dos treballadors, aquests dos senyors, es van oferir amablement doncs, acompanyar aquests barcelonins a fer aquest recorregut. Vull dir, no tenien el dematí, no tenien servei, i es van oferir doncs, a acompanyar-los. Van tenir aquesta sort, aquests barcelonins, aquests turistes, o aquests, més ben dit turistes, aquests visitants, aquests viatgers primers, van ser acompanyats per aquests senyors i diu que, clar, era tan aviat al dematí que van esmorzar a la masia de Mas de Nin. Ara diríem, esclar, normal, és restaurant, no? En aquella època no era per restaurant. Era una masia pertanyent, ens ho diu aquí el marquès de Castellvell, no? Aquell senyor que molta gent reconeixerà, José Luis de Villalonga, que va ser un dandi, no? Actor, etc. Fa uns anys que és mort. Aquestes terres pertanyen i pertanyen als hereus del marquès de Castellvell, de José Luis de Villalonga. Doncs els masovers que portaven la masia doncs, van oferir un esmorzar doncs, aquests quatre senyors els van, i ens explica el tracte amable, afable, la bona voluntat i el bon tracte que van tenir d'aquesta gent de pagès, com diu, no? Clar, aleshores ens explica que volien anar a Salomó, també a Salomó i a Creixell, vull dir, un dia, i a peu,
vinga.
A part d'arribar a Roda en tren, anar a peu a tot arreu. A Salomó van desistir, van dir, no ens donarà temps, farem, doncs, les altres dues poblacions. van ser acompanyant doncs, a Roda, caminant, diu, a 10 minuts del poble caminant, lleugerets, eh? Han de ser lleugerets, caminant lleugeret, doncs, fins al poble de Roda. Del poble de Roda no ens explica massa cosa, del nucli antic de Roda. Sí que ens explica que diu que van ser rebuts pels grallers, i fa una gran lluança dels grallers rodencs, que tenien merescuda fama, que acompanyaven els xiquets de Valls, ben cert, no?, I diu que els vestuaris de la gent de Roda, típics de la gent del Camp de Tarragona. Jo sempre m'he preguntat, perquè l'he llegit moltes vegades aquest escrit, no? Diu, això del que hi haguessin els grallers, potser sabien de la visita, perquè no crec que els grallers estessin a Roda esperant que aquí arribava pel camí de la via per donar-los una bona rebuda, no?
Oh, no ho sabem.
No ho sabem, això queda l'incògnita. Per tant, els esperaven els grallers, els hi van fer un toc de gralla que van quedar meravellats pel bé que ho feien. Per tant, aquí està
escrit. Clar, perquè es durien pensar, aquests de poble no sabran fer res.
Clar, però esclar, i els altres devien pensar, venen aquests de Barcelona, que no es pensin que som tontos, però com ho sabien, no ho sé, queda l'incògnita.
Potser algú havia anunciat la visita.
Podria ser, no? Podria ser.
I van dir, vinga, tots els grallers a rebre'ls, a lo grande.
Ja, com que eren pagesos, es podien organitzar les fenyes del camp, i la gent de Roda, ho vaig dir l'altre dia, sempre ha sigut una gent molt acollidora al llarg dels anys i dels segles, això en podem donar fe, és cert.
Sí, home.
Per tant, els van donar una bona rebuda i aquesta gent es van emportar un bon record i queda escrit per la història. Què més volem?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Es diu que el poble, aquell moment, l'any 1883, tenia 779 habitants.
Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do, perquè hem de recordar que després de la Guerra Civil, o inclús abans, hi havia menys habitants, no? Molts van haver d'emigrar per la falta de recursos, van haver d'emigrar a Barcelona, les capitals, o inclús a l'estranger, no? Doncs Déu-n'hi-do, era molta gent per aquell any a Roda, Partit Judicial del Vendrell, província de Tarragona, etc. No? Per tant, arriben a Roda i se'n van caminant, dirigint-se cap a la costa, fins trobar a l'Arc de Barà. Primer van visitar l'Arc de Barà, que a l'Op País, diu aquí, anomenen Portal de Barà. No, això de l'Arc de Barà és una excepció bastant nova pels rodencs, perquè jo recordo que que m'explicaven que durant la guerra li deien el pont de Barà, també.
Ah, sí?
I quan van dir, doncs, heu de tirar tots els ponts, els anarquistes a terra, perquè no, els republicans, per evitar l'avanç dels rojos, el pont de Barà, com que és un pont, pam, es van carregar una part, no? Per tant, el portal de Barà, o pont de Barà, també era conegut d'aquesta manera, no? Doncs explica doncs, que van fer una fotografia, doncs, van fer dues fotografies al portal de Barà, a l'Arc de Barà. Per tant, vés a saber si aquestes fotografies antigues que a vegades han pogut aconseguir, si pertanyen doncs, a aquests senyors, no? Vés a saber, no ho sabem pas. Doncs van fer una fotografia, primer de la part de llevant, és a dir, de cara, suposo, al Vendrell. L'altra cara no la van poder fer perquè el sol els hi venia de cara. Per tant, doncs, el que van fer, diu, ens explica aquí, sí, van fer aquestes fotografies i, a veure, deixa'm fer una reullada. Sí, i llavors se'n van anar, fan la fotografia i se'n tornen cap a Mas de Nin a dinar. Per tant, els havien dit, podeu venir a dinar, que us farem
i tot a peu?
Tot a peu.
Home, doncs tenen un trosset.
Ostres, i tant.
De l'Arc fins a Mas de Nin.
A Mas de Nin, a prop de l'estació, van cap a Roda, que és un quilòmetre, baixen fins a l'Arc de Barà, que són 2 quilòmetres llargs, o quasi 3, sí. Llavors tornen a pujar altra vegada aquests 4 o 5 quilòmetres cap a dinar a Mas de Nin, que els hi devien dir que oferiu un menjar ben rústic i ben potent, fan el dinar, i llavors tornen a baixar altra vegada cap a l'Arc de Barà.
A fer la foto que li faltava?
A fer la foto que els hi faltava. I aquesta vegada ja seguien el camí, no els van acompanyar els dos senyors ferroviaris, perquè tenien servei a la tarda a més, eh? Per tant, tornen, fan la fotografia de ponent, i llavors se'n van a visitar l'ermita de Barà. De l'ermita de Barà no expliquen, no van quedar massa meravellats pel que diu aquí, explica doncs, que hi ha un retaule regular d'estil del segle XVI amb moltes antigues presentalles, és a dir, els exvots, no? Molts exvots, molt rústics, pintats senzills, molt ingenus, que era el que hi havia, que van desaparèixer durant la guerra, no? Pel que ens explica, el que ens explica aquí, evidentment ja no existeixen, no? Doncs van visitar l'ermita, van comprar tots els goigs, les edicions de goigs que hi havia en aquell moment a l'ermita, a l'ermitana, recordem que sempre hi havia hagut ermitans a l'ermita de Barà, Clar, fa gràcia com explica, diu, comparada amb l'ermitana, malcarada i temerosa de la nostra presència. La dona devia dir, ostres, dos barcelonins, a veure què em faran a mi aquestos ara. Eren, els barcelonins devien ser dues bèsties exòtiques en aquell moment, no?
Sí,
no,
clar.
No era massa...
Com a mínim.
Com els de poble érem exòtics a les capitals,
clar,
no?
Clar, no, sí.
En uns altres temps, no? Aquella bona dona es va espantar, malcarada, malhumorada, els hi va vendre, va dir marxeu, deixeu-me a mi tranquil·la, no? Bé, doncs van fer aquesta visita a l'ermita i llavors tots seguint el camí de ferro, ens diu, no, la via, van fer cap a Creixell, per la platja, seguint la via, la línia de la platja, doncs passaren a Creixell entre pantans, en terreny pantanós, que és el que hi havia, no? des de Roda fins passat Torredembarra, que avui en dia la zona de Torredembarra, que ara me'n recordo com es diu,
els muntanyans.
Muntanyans. Tota la tarda que m'hi brallo, els muntanyans. Mira que xulíssim perquè hi hem estat i realment, doncs el que eren els muntanyans de Creixell era tot aquesta zona.
El Gorg, no?
Els muntanyans de la Torre, sí.
El Creixell, el Gorg.
A Creixell del Gorg, però esclar, veu que tot
i els muntanyans
a Torredembarra. I devia ser tot com els muntanyans fins a Roda. Tot era una zona realment pantanosa, no? Amb molt d'aigua moll. Ja ha desaparegut, no? Ja no, quasi ni ho recordem ja els que tenim algun anyet, no? Jo no recordo. Havent sigut una zona tan frondosa i tan humida, no recordo pas, no, al contrari. Van seguir, doncs, caminant fins a Creixell, i al Creixell que es van contactar amb el capellà del poble, doncs que els hi va ensenyar l'església parroquial, tampoc no els va emocionar massa, senzilleta, i si més no el castell de Creixell sí que els hi va impactar una miqueta més, amb les seves muralles, pel que representava doncs, pel senyor de Creixell, no? Que era el senyor antigament, el senyor feudal de Creixell, Roda i Barà, d'aquestes terres, no? I doncs que havia sigut de presó, també havia servit de presó, ens explica una miqueta doncs, això, el que és la curta visita a Creixell, perquè evidentment del temps ja no devia ser gaire llarg, com els hi quedava. No. El rector de Creixell es va acompanyar pel camí fins a l'estació, un camí que encara avui en dia està en força ús, i més no pels que anem a base a caminar, però molta gent que hi va caminar, els va acompanyar doncs, fins a l'estació, allí es van retrobar amb els dos ferroviaris, es van acomiadar dels demàs de nit, etc, i van agafar el tren i tornar doncs, cap a casa. Al final, l'autor, Antoni Massó, ens fa una glosa, doncs, floridíssima, no?, de l'estimada terra catalana, deixant doncs, uns i altres fins a extrems psicodèlics, no?, ens deix molt bé, no?, de tant a la nostra terra com els rodencs, com els creixellencs, i de l'excursió que a part de cultural, doncs, conèixer el país, conèixer la gent, inclús ens explica que de l'art de Barà que no tenia cap tresor amagat, que es veu que hi havia una llegenda que tenia uns tresors amagats a les bases,
fixa't.
I que es van excavar intentant, o els van suscobar intentant trobar alguna cosa, i evidentment no hi havia res. Coses
qui
que
van no... acabar ells?
No, es veu que antics o anteriors rodencs, o vés a saber,
van intentar
llegenda,
trobar
van,
la...
Clar, a veure si trobaven alguna cosa per poder passar més bé el mes.
Home, i tant.
I ens explica això, doncs, que això doncs, fa aquest petit parèntesi, no?, de l'art de Barà, doncs, que no amagava cap tresor i que, doncs, que va ser un dia doncs, realment bonic i memorable i, bueno, i així doncs, ho han deixat reflectit. Per sort, doncs, ho van escriure i realment és molt bonic, és molt bonic. Mm. A mi sempre fa molta il·lusió trobar qualsevol cosa que parli del nostre poble,
clar.
No? Avui en dia hi ha molta... se'n parla molt i s'escriu tot. Abans no s'escrivia pràcticament res. I trobar un document així realment és una... això sí que és una troballa.
És una joia.
Una joia, un tresor, trobar una cosa així, eh? Realment, jo disfruto moltíssim, gaudeixo moltíssim llegint, imaginant-me, no?, com podia ser, com podia ser tot això. Imaginem-nos ara que trobéssim imatges d'aquella època del poble, de l'Arc sí, que n'hi ha moltíssimes, però del poble de Roda ja seria ja...
ja seria massa.
Bueno, sí, per tornar a l'Elo.
Sí.
Bé, doncs bé. Aquí s'acaba aquesta...
acabem l'excursió per avui.
Ah, exacte.
Doncs tornem la setmana vinent. Moltes gràcies, Ernest.
Vinga,
que vagi bé.
Adéu. Fins la setmana que ve. Adéu. Que pensi tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense